Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center, Barcelona. Això és Converses, a la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Daniel Adassa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut.
Molt bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, amb ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan, també, benvingut.
Molt bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte, 11 d'octubre, la senyora Alicia Sánchez Camacho. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ella és la presidenta del Partit Popular Catalunya. Estem a dissabte, demà és diumenge, dia 12 d'octubre. Hi ha una cita important per moltíssima gent. La gent que es diuen no independentistes estan convocats a veure's les cares, a trobar-se a la plaça de Catalunya de Barcelona a les 12 del migdia amb aquest lema: l'Espanya de todos, l'Espanya de tots. Diuen que plourà, senyora Sánchez Camacho. Què farem, si plou? O què faran? Aviam.
És igual, plogui o no plogui. Jo crec que la plaça de Catalunya demà serà un exemple també de democràcia i també de pluralitat, de la Catalunya diversa, d'una Catalunya que ha estat silenciosa durant molt temps i que vol sortir al carrer a dir pacíficament i democràticament que podem solucionar els nostres problemes junts, que Espanya és una gran nació, que Espanya és plural, és diversa, i també Catalunya és plural i diversa, i per tant que aquí no hi ha l'hegemonia d'una Catalunya independentista, per molt que es faci des dels mitjans de comunicació públics o per molt que ho facin associacions i activistes que vulguin donar una imatge d'una Catalunya independentista, que no ho és. I per això demà donarem també l'exemple a Espanya i a tothom de que la Catalunya de tots és una Catalunya plural i una Catalunya que està molt orgullosa també de ser espanyola.
L'Espanya de tots, què passa o què ens falta molts o què els hi falta molts perquè se sentin espanyols, perquè diguin això? Escolta, Espanya és de tots plegats, no? Espanya és una unitat de Catalunya, València, País Basc, Galícia. Què passa perquè haguem de dir aquí Catalunya l'Espanya de todos, l'Espanya de tots?
Jo, miri, jo crec que agafant les paraules del president del govern d'Espanya, hauríem de començar a parlar tots molt més d'Espanya en positiu. Jo li traslladaré una anècdota que em va explicar fa poc un ambaixador. I em va dir: escolti, estic casat amb una espanyola fa 40 anys i he vist que el seu país s'ha transformat de manera espectacular, s'ha modernitzat de manera espectacular. És un dels països que més reformes ha fet, el quart que més reformes i més modernització i democratització ha tingut en els darrers 50 anys. I vostès haurien d'estar orgullosos, com ho estan els alemanys, els francesos, els anglesos, i en canvi vostès no saben defensar amb orgull a la seva Espanya. Doncs crec que ens falta això, no? Crec que tots hem d'enfortir i estar molt més orgullosos d'una Espanya moderna, d'una Espanya del segle XXI, d'una Espanya que està donant exemple de moltes coses, entre elles de fer les grans reformes que necessitem per sortir de la crisi. I jo crec que el que hem també de recuperar a Catalunya és que a molts se'ls ha traslladat un enfrontament amb Espanya que és fals, que és mentida, i per tant hem de començar a recuperar els llaços d'hermandat, de fortalesa i de germanor que tenim amb la resta d'Espanya, que ens porten units d'ençà molts anys. Llaços culturals, llaços familiars, llaços històrics, llaços polítics. I per tant jo crec que la gran tasca vindrà a partir del dia 10 de novembre, i jo crec que la prioritat dels polítics serà recuperar la convivència, recuperar la nostra relació, el nostre encaix amb la resta d'Espanya, d'una Espanya moderna, d'una Espanya plural i d'una Espanya que reconeix les seves nacionalitats històriques.
I dilluns entrarem en una setmana que diuen alguns que serà crucial per conèixer què pot passar aquest 9 de novembre, aquesta data del referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya, que vol convocar, doncs, els partits, podríem dir, pro consulta. No fa pas gaires dies escoltàvem el Consell de la Presidència, el senyor Homs, que deia que entre el 12 i el 15 podíem conèixer exactament si aquesta consulta es podria fer amb totes les garanties legals. Creu que aquest dia 15 serà el dia adequat, el dia d'hora, per conèixer si es podrà fer o no aquesta consulta?
No, jo crec que no fa falta arribar al 15.
No?
Ja se sap. Des del dia que es va suspendre la convocatòria i la llei de consultes, i des del mateix moment que el propi govern de la Generalitat va suspendre en menys de 6 hores la campanya institucional i l'operatiu per fer la consulta, tots sabem que la consulta no es farà el dia 9 de novembre, perquè ni es pot fer perquè no està admesa per la democràcia espanyola, perquè està suspesa, ni es pot fer perquè hi ha temps operatiu per fer-ho. Les declaracions a les que vostè referia el senyor Homs són declaracions per complir l'expedient, són declaracions per guanyar temps, són declaracions perquè el seu soci d'Esquerra Republicana no els abandoni o els acusi de botiflers i de traïdors, perquè els han dit que farien un referèndum el dia 9 I ara s'estan adonant Esquerra Republicana que el govern de Catalunya suspèn la campanya i suspèn l'operativa i que no farà un referèndum el dia 9. Per tant, tot el que estem veient de reunions secretes, d'anuncis del dia 15, d'intentar fer enginyeria jurídica, és per guanyar temps perquè Esquerra Republicana no els deixin sols i es vegi la veritable cara de Convergència. I és que ha estat actuant amb tacticisme perquè sabien perfectament que el dia 9 de novembre no es faria un referèndum perquè era il·legal i no han donat la cara i no ho han dit als catalans.
S'està enganyant els ciutadans, s'està enganyant els catalans des del govern de Catalunya, senyora Sánchez Camacho.
Fa molt de temps que s'està enganyant els catalans des del govern de Catalunya. El senyor Artur Mas, com molt bé ha dit el president Mariano Rajoy, sap des de fa un any, des de que va dir la pregunta i la data de la consulta, que el govern d'Espanya presentaria i utilitzaria els mecanismes democràtics per suspendre una convocatòria de referèndum. I el senyor Mas sap des d'aquell dia que quedaria suspesa. Per tant, el senyor Mas ha estat treballant per anar massa lluny, per creuar línies velles que sap que no es podien haver creuat mai. I el que és pitjor, per enganyar els catalans, donar-los expectatives als catalans, fins i tot a molta gent independentista que ha cregut de bona fe les expectatives del senyor Artur Mas i que ara es veuran traïts i enganyats i hi haurà una gran frustració col·lectiva. El senyor Mas, com li vaig dir jo, tindrà la virtut de no ser volgut ni per uns ni per altres. Els que no hem volgut la consulta perquè sabem que va en contra de la democràcia i ens ha portat a la situació més preocupant de la història política de Catalunya, i en canvi els que ha excitat, els que ha impulsat a que es podria fer una consulta, i els deixarà frustrats perquè no es farà aquesta consulta. Per tant, enganyat a tots.
I com reaccionarà aquesta gent? Aquí està el moll de l'os del problema.
Doncs la reacció d'aquesta gent pot passar dues coses. Primer, que d'aquestes reunions secretes, que crec que és per guanyar temps, per tancar una estratègia de Convergència i Unió amb Esquerra Republicana, Convergència i Unió vol anar a unes eleccions anticipades, però necessita fer-ho d'una candidatura conjunta amb Esquerra, perquè si no, el fracàs que pogués tenir el senyor Artur Mas podria ser estrepitós, segons es veuen a les enquestes. I, per tant, la reacció de la gent serà diferent si surten junts Convergència i Unió i Esquerra Republicana i els diuen que el procés continua però que ja buscaran una altra estratègia per fer-ho. Serà molt diferent si en canvi Esquerra surt a dir-los als catalans que ells volen el referèndum del 9 de novembre i qui no ha complert, qui ha enganyat els catalans, és el senyor Artur Mas. Hi hauran dos reaccions molt diferents. Però tot i això, el que jo crec que es produirà és una gran frustració col·lectiva, una gran melancolia, del qual és responsable el senyor Artur Mas, torno a dir, perquè ha anat massa lluny amb una consulta que ell sabia que mai es faria.
I el 10 de novembre, quina serà la reacció del govern del PP a Madrid?
Jo crec que l'important ja és no tant analitzar el que ha succeït, que tots ho sabem, i que també evidentment és necessari que es faci, sinó posar-nos a treballar ja en constructiu, no? Posar-nos a treballar en positiu. Jo fa molt de temps que he dit que hi ha vida després del 9 de novembre i que per tant hem de començar a posar-nos a treballar després del 9 de novembre. Crec que hi ha dos reptes el dia 9 de novembre, a partir del 9 de novembre. Primer, que els partits polítics catalans siguem responsables i treballem per cercar la convivència, perquè Catalunya és de tots. I jo no vull que la fractura social i la divisió faci que siguem enfrontats catalans amb catalans. Escolta, és legítim que cadascú tingui els sentiments que vulgui, pensi el que vulgui, però hem de recuperar aquesta divisió, hem de tornar a garantir la nostra convivència. I segon, el que vostè em deia. Jo crec que a partir del dia 10 de novembre, si es recupera la lleialtat, si es vol dialogar en el marc de la llei, el govern d'Espanya, evidentment, té la necessitat i jo crec que també la voluntat de negociar dins el marc de la llei per trobar el millor encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya, que garanteixi un millor finançament, que garanteixi una millor relació i que recuperem la fractura perduda. Però crec que és molt important la dada que he dit. Això s'haurà de fer amb lleialtat. El govern d'Espanya s'ha vist que s'ha actuat de manera molt deslleial pel senyor Artur Mas i el govern de Catalunya, i en segon lloc, reconeixent les regles del joc democràtic. Es pot parlar de tot, però sense aventures rupturistes ni independentistes, sinó en el marc de la llei.
Sí, però qui ha de donar... No, Daniel, sisplau.
Enllaço amb el dia 10. El dia 10 de novembre, ahir s'ha parlat de la cúpula, per entendre'ns, del govern d'Espanya, sí, el govern de la Generalitat, partits... Però hi ha una cosa que es diu al carrer. A Catalunya en aquest moment hi ha un pes molt important del, o almenys ens sembla, a través de l'ANC, l'Òmnium Cultural, d'almenys. Aquest carrer està molt, és molt excitat, molt entusiasmat, molt motivat. Com pot actuar davant d'aquesta situació? I un altre aspecte jo li volia preguntar és, vostè ha dit, la majoria de Catalunya no és independentista. No és bo poder-ho conèixer en unes votacions en una votació, quins són independentistes i quants n'hi ha i quants no, perquè potser també això pot situar, sàpiga realment què vol el poble de Catalunya, perquè avui en dia uns reivindiquen que la majoria són independentistes, altres diuen que no, però en tot cas ningú pot dir que no, no ho sabem. No és bona una votació per saber què.
Són dues preguntes en una, senyora
Sánchez.
Són dues en una. La primera, té vostè molta raó amb el que ha dit, és a dir, jo crec que hi ha hagut un gran activisme d'ençà dos anys i mig, tant per l'Assemblea Nacional de Catalunya com per altres entitats, però crec que ha estat dirigida per persones en contacte permanent amb els partits polítics. Jo crec que la resposta d'aquestes persones estarà dirigida també pels líders polítics, especialment per Esquerra Republicana i per Artur Mas. Per tant, dirigiran en funció de la resposta que els donguin, si els volen seguir enganyant, dient que el procés seguirà i que l'any que ve o parlarem de la declaració unilateral d'independència o d'un referèndum posterior o d'una reforma de la Constitució, ja es trauran alguna cosa, són molt hàbils en tornar a crear un nou escenari. I per tant, aquestes dues associacions i tots els que hi han faran que el que diguin els líders polítics, si van junts, Artur Mas i Esquerra Republicana, jo crec que poden controlar majoritàriament la mobilització del món independentista que s'ha produït al carrer. Dic majoritàriament, perquè hem de veure que des que es va suspendre pel Tribunal Constitucional ni a Plaça Catalunya, ni la vaga d'estudiants, ni ha estat majoritària, sinó que ha estat molt poc representativa, i jo el que sí veig és que no hi ha una indignació ciutadana de la gent al carrer, no dels activistes d'aquestes associacions. La gent de Catalunya és gent d'ordre, gent que vol que es facin les coses legalment, que es facin bé, i gent que veu que està suspès aquesta convocatòria perquè no es pot fer, i per tant no hi ha una indignació ciutadana majoritària, tot el contrari. Envers el fet de que es pogués votar o no, primer, jo crec que sí sabem la gent que està a favor de l'independentisme o no. Hi ha partits polítics que es presenten amb el seu projecte independentista. I que jo sàpiga, Esquerra Republicana no té 70 diputats, ni 80, ni 90. S'ha presentat a totes les eleccions, Esquerra Republicana, és que diem, no sabem si els catalans són independentistes. Escolti, la gent que va a votar a les eleccions autonòmiques es llegeix els programes autonòmics. I si de veritat aquí hi hagués una majoria social independentista, haurien optat per una hegemonia claríssima d'Esquerra Republicana, que no la té, ni fins i tot amb les enquestes surten ara. Ara vostè em diu, sí, bueno, però seria més clar si els preguntéssim en un referèndum. Bueno, és que jo aquí veig dues coses. Primera, el senyor Artur Mas i Esquerra Republicana no els interessa saber la veu de la gent, si volen la independència o no. Els interessa la independència. Si de veritat volguessin fer un referèndum, no haurien aprovat ja el Parlament de Catalunya, que està aprovat i votat, crear estructures d'estat començant per una hisenda pròpia i per estructures de justícia en un estat nou independent. Tu com pots aprovar al Parlament de Catalunya, que és la casa de tots els catalans de la llei, estructures d'estat independent si la gent no ha votat? Per què estàs condicionant el vot de la gent? Per tant, no els interessa. El que els interessa és que votin. I en segon lloc, que votin la independència. I en segon lloc, és que és igual. Encara que haguéssim tingut una votació i s'hagués produït un 40, 43, el vot que sigui, seguirien treballant, com va succeir al Quebec, amb consultes permanents fins que els donés la raó. Fixi's el senyor Salmon, a Escòcia. Ha sortit abrumadorament a favor del no. Dimiteix. Que ja m'agradaria que el senyor Mas actués de la manera tan conseqüent i tan coherent com ha fet el senyor Salmon. El senyor Salmon ja està dient que es presentarà a les pròximes eleccions per fer una declaració unilateral d'independència. Però si ja s'ha escoltat el poble d'Escòcia, si han dit que no. Els independentistes els atura algú? Els interessa la veu de la gent? No. Per tant, no ens enganyem. És una estratègia més dins el seu full de ruta, que va començar pel pacte fiscal, va seguir per l'agravi, per les acusacions falses de la manca de diàleg, per les acusacions falses de l'Espanya no roba, per les acusacions falses del maltractament d'Espanya. Ara estem a la consulta, i de la consulta s'inventaran una altra fase més per no governar, per no preocupar-se dels problemes reals i perquè el món independentista estigui mobilitzat i li serveixi d'excusa al senyor Mas.
Llavors, Leandro, veus més probable l'escenari en el que Mas i Junqueras pactin d'alguna manera una continuïtat d'aquesta unitat, no? per continuar creant expectatives, o l'escenari que deies de que Esquerra Republicana, Junqueras, surti dient que s'ha considerat enganyat per Artur Mas i que la unitat s'ha trencat?
Anem a veure, el que està en pitjor situació en aquests moments es diu Artur Mas i Gavarró i Convergència i Unió, perquè ell ha impulsat un procés en el que ara el porta un carreró sense sortida. El senyor Mas tenia un pla A, que era dir-li a la gent que es faria un referèndum el dia 9 de novembre. Com sabia que no es faria, tenia un pla B. El pla B eren eleccions anticipades. Però com les enquestes li donen tan malament, no vol presentar-se sol i donar la cara per Convergència, sinó que vol una candidatura unitària de la independència amb Esquerra Republicana. Ara què succeeix? Que Esquerra Republicana no vol anar en aquesta candidatura. Esquerra Republicana no vol anar amb el partit del cas Pujol. Esquerra Republicana no vol anar amb el llast d'una convergència que ni s'ha refundat, una convergència que està ja absolutament exhaurida i acabant els seus moments finals. Per tant, ara el problema el té el senyor Mas. El té gravíssim, pel seu futur polític i pel futur del seu propi partit. Veurem si el senyor Junqueras el salva i el manté un temps fins a les municipals i li fa superar el dia 9 de novembre. El que és claríssim és que el senyor Mas necessita que el senyor Junqueras no l'acusi de que ha enganyat els catalans per no fer el referèndum del 9 de novembre. Si això succeís, el senyor Mas, evidentment, tindria un problema molt seriós i, per tant, tindria una gravíssima dificultat en el cas de que convoqués eleccions anticipades. Ara el que demostra és que el senyor Mas no té full de ruta, que no controla l'actualitat política catalana, que està en mans d'Esquerra Republicana i que és Esquerra Republicana i decideix què es farà a Catalunya en els propers mesos.
Fins ara semblava que l'interlocutor de Convergència i Unió a Madrid era el senyor Duran, però el senyor Duran ara sembla que és persona non grata a Convergència i que el partit del senyor Mas no té a ningú a Madrid que parli a nivell polític. A nivell de governs suposo que tot roda perquè ha de ser així. Jo, a mi em consta que vostè havia intercedit perquè aquest contacte no es perdés. Jo no sé, avui per avui, quin contacte hi ha, quina relació, no sé, hi ha converses per intentar reconduir la situació a un nivell...
Jo crec... pogut salvar el senyor Duran, vamos.
No, sembla que el senyor Duran ja no el volen perquè Esquerra
aquí,
no el vol veure
entre
i
que hem
ja...
de salvar... Escolta,
però el millor pont amb Madrid, amb el govern de Madrid, pot ser la senyora Sánchez Camacho, no?
No, per això.
El senyor Duran.
És que entre que hem de salvar el senyor Mas i ara també el senyor Duran, a mi el que em preocupa és que, és que ens salvin a tots els catalans d'aquest desgovern i d'aquesta incertesa la que ens ha portat el senyor Mas, el senyor Duran, amb la seva complicitat, i el senyor Junqueras, Esquerra Republicana. No, jo la seva pregunta li contestaria que el senyor Duran ja fa molt de temps que ja no és interlocutor. És més, li diria que en aquesta legislatura el senyor Duran ja ha perdut la seva força com a interlocutor. Amb el govern d'Espanya i interlocutor amb Convergència i Unió. El Partit Popular està exercint a Catalunya des de fa molt de temps, des de fa uns anys, la interlocució directa amb el govern d'Espanya. El que succeeix a l'actualitat política catalana, nosaltres no fem lobbisme, altres sí que han fet lobby, nosaltres no. Nosaltres hem parlat d'actualitat i de política catalana i de transmetre quina és la situació a Catalunya al govern d'Espanya. Fa molt de temps que ho fem coordinats, amb el govern d'Espanya i amb el propi president Mariano Rajoy. I jo crec que el president del govern i el govern d'Espanya són molt conscients de que el senyor Duran ja no té cap incidència, ja no se l'escolta a Convergència i Unió i no és un mecanisme útil, sinó tot el contrari. El senyor Duran hauria sigut útil si els seus 15 diputats haguessin frenat aquest procés independentista. I jo crec que el govern d'Espanya ja és molt conscient que el senyor Duran forma part del problema i és còmplice del senyor Artur Mas perquè no ha aturat aquest procés independentista. És més, a data d'ahir, el senyor Duran encara demanava a veure que s'aclarís quan es feia aquest referèndum. Ara es veu que és independentista els dies que està a Catalunya i no ho és els dies que està a Madrid.
Com si jo no crec que... part del bloc.
Exacte, jo crec que ja s'ha acabat. Això que no. Em diuen en castellà, jugar a dos barajas, no. S'ha acabat. Alguns, també com diuen en castellà, se'ls acaba vindo el plomero. I per tant, jo crec que el senyor Duran ja ha quedat identificat, tothom ja sap que no es pot dir una cosa a Catalunya i una altra a Madrid, tothom sap que en els moments responsables, i fins i tot li haig de dir-li, a l'episodi que va succeir amb el rei i la votació del rei, semblava que havia dit una cosa en allà i després va votar una altra, que ni tan sols sembla que ho va defensar en el seu propi partit. Per tant, miri, jo crec que alguns han quedat ja acreditats per el que han fet o pel que no han fet, que és més important, no, i és el que ha fet el senyor Duran.
La pregunta anava si Convergència, reformulo la pregunta, si Convergència té interès en tenir un interlocutor a Madrid, perquè sembla que no, que és que...
Convergència no els interessa en tenir cap interlocutor a Madrid. Convergència, quan han volgut, ja són interlocutors, si volen, amb el govern d'Espanya. Escolta, i la vicepresidenta del govern parla directament amb molts temes relacionats amb Catalunya, i hi ha hagut un diàleg permanent amb la vicepresidenta del govern d'Espanya. Els gabinets de la vicepresidència i de la president parlen amb el govern d'Espanya. Precisament, els caps de gabinet o els secretaris d'Estat que més influència tenen tant a la presidència del govern d'Espanya com a la vicepresidència són catalans. Per tant, no necessiten el senyor Duran en absolut. I és més, el senyor Duran, com dic, ja ha quedat retratat per si mateix. Per si mateix, i li afegeixo, perquè no pot controlar ni el seu propi partit. Si un partit que ha fet com a Poncio Pilatos, és a dir, que s'ha rentat les mans, vostès què votaran? El referèndum? No, no, que cadascú tingui llibertat de vot. Amb un tema tan greu com aquest. Escolti, això és com Poncio Pilatos que renta les mans i deixa que passi. No, no, escolti, és el soci de govern, eh? Jo encara respecto més Esquerra o d'altres que diuen nosaltres aquesta posició és la nostra, som coherents i som conseqüents que els que diuen veritats a mitges, eh? Això jo també, crec, això crec que, però això crec que és absolutament indecent i irresponsable, i és el que ha estat fent el senyor Mas fins ara i és el que està fent el senyor Duran. Això sí que ho tenen en comú, i ara hi ha llibertat de vot, dels quals precisament el senyor Rigol, expresident del Parlament de Catalunya, es declara independentista, i la pròpia presidenta actual i referent d'Unió, la senyora Gispert, també es declara independentista. Per tant, igual el senyor Duran és que ha deixat llibertat de vot perquè el seu partit hi ha més independentistes dels que es creia.
Esteu escoltant el Converses de la cadena Còpia Catalunya i Andorra aquest dissabte, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la senyora Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partit Popular Catalunya, i en companyia del Joan Corbera, Aliat de l'Amor, Maria Jesús Cañetares i Daniel Arasa, que és el que vau preguntar. Endavant, Daniel.
Sí, parlant, ha dit vostè de rentar-se les mans, que el senyor Mas i tal, rentar-se les mans. Però vull parlar de canviar una mica de tercio, rentar-se les mans del senyor Rajoy. Senyor Rajoy, fa 15 dies aproximadament va deixar fora la llei de l'avortament. La llei d'avortament. La llei d'avortament, i vull preguntar sobre el futur del PP. És a dir, evidentment aquesta llei o aquest principi és un aspecte que per a molta gent que vota el PP, almenys un cert percentatge, que el senyor Riola desprecia, considera que és un aspecte fonamental. Considera que no és un problema d'un incompliment electoral simplement, com pot ser haver augmentat impostos en lloc de baixar-los, com havíem parlat, sinó d'una cosa molt més de fons, una cosa, un principi ètic bàsic, i que el senyor Rajoy se l'ha passat el forro, ha traicionat a una sèrie de gent. Llavors, no creu que hi haurà molta gent que no acceptarà, molta gent que ha votat PP i que no acceptarà en el futur, no, o sigui, que ha perdut vostès el PP, vol dir només a Catalunya, parlo totalment a nivell d'Espanya, una part significativa de la gent que ha votat PP i que ara s'ha transformat en un anti-PP, o com a mínim que gent que no votarà i que per tant pel PP li està molt malament, i que a més li afegeixo que sé que hi ha nuclis que comencen a mirar si es pot crear un partit que està a la dreta, sigui capaç de defensar alguns principis que el PP ha abandonat?
No, la veritat és que la pregunta que em fa, senyores, és una pregunta amb molta càrrega i molt important.
Per avui, a mi és important que l'independentisme...
És molt important. No, és importantíssim. Jo vull fer-li una prèvia abans de contestar-li, que és molt important. El Partit Popular ha complert el seu programa electoral en política d'impostos. Nosaltres hem baixat impostos, acabem d'aprovar la reforma fiscal baixant impostos. A partir de l'1 de gener a Catalunya hi haurà 273.000 catalans que ara estan pagant l'impost de la renta aquest any i l'any que ve ja no el pagaran. Sobretot afectarà a les classes mitges i classes baixes. Per tant, no vam poder-ho fer quan l'economia no ens ho permetia, i ara ho hem pogut fer quan l'economia ha començat a recuperar-se. Per tant, crec que és una prèvia important. Però el tema que vostè em pregunta és un tema importantíssim. O sigui, jo soc una de les persones que crec fonamentalment en el dret a la vida. Jo crec que la llei de l'avort és una llei molt important. Crec que el dret a la vida forma part d'un dels principis del nostre partit i principis de l'humanisme cristià. I per tant estic convençuda que la llei de l'avort del senyor Zapatero no és la llei de l'avort, que sigui una llei bona per Espanya i bona per garantir el dret a la vida. Estic totalment en contra d'aquesta llei i per tant així ho dic i així ho plantejo. Què ha succeït? Jo crec que ha succeït, nosaltres no hem renunciat als nostres drets i als nostres principis. El que passa és que crec que amb la tramitació de la llei s'ha produït una tramitació en la que s'ha posat una llei que ha anat a uns supòsits màxims. Aquests supòsits no tenien el millor que fer-se tan concretament d'una manera màxima en el tema, per exemple, de la malformació del fetus. Jo crec que, per exemple, nosaltres que no volem la llei de plaços, sinó una llei de supòsits, que és la que ha estat sempre la nostra, hauríem d'haver garantit una llei de supòsits, que és la nostra, i per tant garantint el dret a la vida, que és, crec que és el dret més important que hem de garantir, perquè el fetus, l'embrió, és el desprotegit, el nascitur és el desprotegit, és el que necessita més protecció intuïtiva per part de l'Estat, i també el dret a les dones que embarassades, que també crec que el tenen. Per tant, jo crec que en aquesta llei no hem fet la tramitació com calia, no hem cercat els consensos com calia, i com el president del govern d'Espanya, i aquí tothom parla de la Riola, però el president del govern d'Espanya no escolta ni a Riola, no pren les decisions que creu que ha de prendre, i moltes vegades ho ha demostrat, per tant, aquesta és una d'elles. Crec que nosaltres el que hem dit és, en un tema tan important com aquest, anem a buscar els consensos, anem a modificar la llei, a veure si la podem modificar amb consens, amb una llei de supòsits, i sobretot anem a garantir amb un pla de família l'ajut a les mares, l'ajut a les mares joves, l'ajut a les persones, a les dones que volen seguir amb el seu embaràs, i anem a suprimir els errors gravíssims de les lleis anteriors, com per exemple en el que hi ha consens màxim, el de les menors de majors de 16 anys i menors de 18, que avortaven amb més facilitat que prendre's una beguda alcohòlica o que comprar una beguda alcohòlica en un supermercat. No? Jo crec que aquí els errors que hem comès és que no hem fet una tramitació amb els màxims consensos, però li garanteixo, senyora Assa, que els principis del partit i de la majoria del partit són els mateixos, que seguirem treballant, que espero que la sentència del Tribunal Constitucional arribi i ens doni la raó, i estic convençuda que hi haurà una legislació de labor garantista.
Leandro i Joan, vinga.
Sí, esteu notant aquests dies més pressió social, més tensions en les seus del partit, en els nostres militants, per part de col·lectius que us recriminen el posicionament del PP Catalunya sobre el tema de la consulta?
Sí, nosaltres ja portem mesos notant això, s'ha intensificat darrerament, fins i tot amb anuncis d'escratxes que després han tingut incidències menors, però sobretot amb assetjaments personals, amb insults personals, amb atacs personals, inclús amb la família, i hem notat l'increment d'agressions a les seus. El Partit Popular porta a les nostres seus, trencades, seus agredides, intimidació a la gent que treballa dintre, i per tant jo crec que això és una mostra de que aquests que diuen que el procés independentista és un procés pacífic i democràtic no ho és. Serà pacífic i democràtic pels que defensen una cosa, pels que defensem legítimament i democràticament una altra cosa que té el mateix valor moral intel·lectual del que puguin tenir ells. Perquè el que també li puc dir és que els linxaments que, per exemple, es fan, com es va produir amb el membre de la Junta Electoral, el senyor Quim Bruguer, que no té, suposo que, cap coincidència ideològica amb mi, és un exemple de que o estàs amb el pensament únic i estàs en la línia correcta dels que pensen i dels que volen l'independentisme, o si ets lliure i demòcrata i expresses la teva voluntat, has de patir o rebuig social o linxaments mediàtics o linxaments a internet. I jo crec que ens hauria de fer reflexionar profundament sobre la maduresa del nostre model democràtic a Catalunya. Jo no vull a Catalunya cap hegemonia del pensament únic. Els pensaments únics tenen un nom. Jo vull pluralitat de pensament, democràcia, respecte a la llibertat d'expressió i debat responsable en el que ningú tingui que donar classes de moralitat ni de superioritat intel·lectual. Sembla que els que defensin la independència tenen més superioritat moral i més superioritat intel·lectual que els que defensem l'altra cosa. No, aquí tots estem en la mateixa posició legítima i tots tenim dret a defensar en democràcia el que vulguem, la independència o sigui el contrari. Però el que no tenim dret és a menys tenir l'adversari que està al teu cantó, ni agredir-lo, ni assetjar-lo, i el que no tenen dret ningú és a trencar les regles del joc democràtic per defensar el que tu creguis legítimament.
El que passa que a vegades sembla que uns juguen en camp propi i altres en camp contrari, i els de camp contrari sempre juguen a camp contrari.
No, és que jo sap què succeeix. Miri, estàvem parlant abans, senyor Lozada, d'un debat crec que prou interessant, que a vegades està perdut, i és el valor i la carga nominal i la carga semàntica de gran part de la política catalana, que es diu una cosa quan es vol dir una altra, no? Això de la consulta, li diu consulta quan és un referèndum il·legal, diu un pacte fiscal quan volien dir una altra cosa. És a dir, aquí estem sempre amb dient una cosa quan es vol dir l'altra. Però hi ha una que a mi em revela des del punt de vista democràtic, m'indigna des del punt de vista democràtic. No, aquest govern hostil, aquest govern que ens amenaça. Però complir la llei no és amenaçar? Vostè quan assalta un semàforo, si atropella desgraciadament i dissortadament algú, doncs tindrà unes responsabilitats penals o tindrà una altra. Si vostè deixa de pagar Hisenda, doncs tindrà uns recàrrecs, tindrà unes amenaces, perquè és les regles del joc democràtic. Jo vaig llegir això en un article de Javier Cercas, inclús del senyor Roca, el que un assalti un semàforo vermell no és cap amenaça el que pugui succeir, sinó que són les regles del joc democràtic. Doncs escolti, que algú ara diguin que perquè es presenten recursos al Tribunal Constitucional el govern és un govern hostil, un govern contra Catalunya i un govern que està amenaçant, home, sisplau, respectem les regles del joc democràtic, perquè llavors no som demòcrates, I ens ha costat molt arribar fins aquí, Espanya ha patit una dictadura durant 40 anys duríssima, Home, ens ha costat molt construir aquesta democràcia que tenim. Si no la respectem entre nosaltres i no la garantitzem, això és perjudicial per la convivència de tots nosaltres. Llavors, ja que ho facin els antisistemes, que ho facin partits residuals, mira, els antisistemes estan vivint del sistema i cobrant del sistema però criticant el sistema. Això és molt curiós. Bé, esclar, així és antisistema qualsevol, però clar, parant la mà i que et pagui el govern de l'Estat. Però home, però un partit seriós, o que se suposava que era seriós, un president d'una comunitat autònoma, dient-li als catalans que és que hi ha un govern hostil que amenaça, no, escolti, hi ha un govern d'Espanya, que també és de tots els espanyols, que garanteix la democràcia davant d'un governant irresponsable que està actuant fora de la llei. I per tant, jo crec que això sí que és gravíssim.
Joan, i davant aquests atacs que han patit seus del PP, troba a faltar una condemna oficial?
Absoluta. No solament una condemna oficial, Joan, jo hi trobo a faltar una condemna fins i tot d'altres forces polítiques. Jo hi vaig condemnar les agressions a la seu del Partit Socialista, crec que era l'agrupació de les Corts. L'agressió a una altra seu de Ciutadans que també han tingut en altres moments a Lleida. Les nostres. A l'assetjament, que jo vaig patir, que reitero, va ser clarament minoritari i amb molt poca incidència, però que era una amenaça claríssima, sobretot el cartell aquell, no? Els senyalem, els que pensen de manera... Què és el que vol dir això d'assenyalar? Escolti, una democràcia no s'assenyala ningú. Que la por canvi de bàndol. Però escolti, jo no vull que ningú tingui por, ni que, però això no és democràcia, això sí que és una amenaça. Llavors, el fet de que els partits polítics catalans mantinguessin el silenci, el president de la Generalitat mantingués el silenci i la gran majoria dels partits polítics no condemnin aquestes agressions i aquests assetjaments, és un mal símptoma del nivell democràtic dels polítics catalans, eh? És un mal símptoma. I jo crec que això ha de fer reflexionar seriosament, que és una de les conseqüències d'aquest enfrontament i d'aquesta tensió del procés independentista, i del qual és responsable el senyor Artur Mas. El senyor Artur Mas és responsable d'haver anat massa lluny, d'haver traspassat les línies vermelles, de la frustració que generarà en el sector independentista i de la tensió i de la fractura social que ha produït a la societat catalana. Per tant, el temps li passarà comptes i la història també li passarà comptes, però jo crec que és responsable d'haver arribat i haver tensionat la política catalana fins a aquest límit.
El fet que Esquerra Republicana arrasi les enquestes, vull dir, les enquestes diuen que si es fan unes eleccions autonòmiques que no plebiscitàries, que això de plebiscitàries ja hem coincidit fora de micro que no existeix.
Pregunti.
No, la meva pregunta anava si pot reactivar el vot del PP. Vull dir, si ara aquest electorat que per que sigui no va votar, que s'ha abstingut a les darreres eleccions, que és un electorat del PP, si li veuen les orelles al llop al veure que Esquerra puja tant, si això pot reactivar a Catalunya el vot del PP.
Jo li faria dues reflexions prèvies. Primer, la meva confiança en les enquestes és molt limitada, eh? Jo, després de veure que el senyor Javier Arenas era president per majoria absoluta segons totes les enquestes, doncs què vol que li digui? Hi ha una senyora que es diu Susana Díez i no està governant el Partit Popular a Andalusia. Després de veure les enquestes que donaven també a les europees en les que anàvem a tenir molta més distància i després no la vam tenir, doncs també molt limitada. Després de veure com el darrer CEO, no aquest sinó l'anterior, li donava al senyor Mas que hagi majoria absoluta amb 80 diputats i en va treure 50, doncs escolti, segueixen sent molt limitades. Per tant, les enquestes són tendències, però tampoc són referents que hagin vist, que hagin coincidit fil per randa, com diríem a casa nostra. Això la primera. Segon, fins i tot amb aquestes enquestes, Esquerra no arrasa. O sigui, el fet que Esquerra tregui... És que estem començant a dir unes coses que la gent li arriba, que no són veritat. Jo escolto dues coses amb això. Que Esquerra arrasa i que el Partit Popular és residual. Bé, escolti, miri, el Partit Popular té quasi mig milió de vots. Tenim 25.000 vots amb Esquerra Republicana. I només sento a tot arreu analistes polítics o altres que ens diuen, no, és que vostès no són representatius. Escolti, igual que Esquerra. Tenim dos diputats de diferència i 25.000 vots. Però com pot dir que un partit és residual i que l'altre raça sí, els resultats són aquests? La gent diu, ah, però vostè té aquests vots? Sí. Doncs les coses que repeteixen moltes vegades sembla que siguin veritat. Segona, que Esquerra raça. Home, Esquerra jo entendria que raça si a les enquestes sortissin 70 diputats. I, escolti, raça. Però escolti, que de 21 que tenen passin a 30 o 33, han tingut en altres moments de la història un nombre important. Que passin a 30 o 33, que s'emportin part dels vots de Convergència i Unió, doncs és un trasbàs de vot independentista. Tampoc no arrasa. Tampoc no arrasa. El problema és que es pugui fragmentar l'escenari polític a Catalunya amb altres formacions polítiques i que sigui ingovernable. Aquesta és una altra qüestió. Però des del punt de vista del Partit Popular, home, nosaltres totes les enquestes, totes, des que jo soc presidenta del Partit Popular amb el nostre equip, sempre ens han donat a la baixa. A mi sempre m'han donat els mateixos diputats que m'estan donant ara. 10, 12, 10, 12... I hem tret els majors resultats de la nostra història. El vot que va anar a Escòcia, que tothom deia no, arrasava el sí, que semblava que el no era vergonyant, doncs resulta que el no va guanyar amb 10 punts de diferència. És veritat que jo aquí tinc un component que altres formacions polítiques no tenen, i és que per tot el món independentista se'ns està fent representar el Partit Popular com que nosaltres som el govern hostil, el govern que oprimeix drets, el govern que no deixa votar, que això altres formacions com Ciutadans o com el PSC no ho tenen. Nosaltres som el partit que donem suport al govern i per tant tenim un cost. Jo estic convençuda que si el nostre votant veu, com li deia el senyor Assa, que nosaltres som coherents amb els nostres principis, que hem aconseguit treure aquest país de la crisi, que hem aconseguit generar oportunitats i que hem aconseguit aturar la deriva i la bogeria independentista del senyor Artur Mas, perquè no ho farà Ciutadans, parlant, ni ho fa el PSC, que aquest no saben el que volen. No, ho farà un govern del Partit Popular garantint la convivència i garantint la democràcia a Espanya. Per tant, jo crec que la gent quan va votar és molt més responsable i s'ho pensa molt més.
Joan, Bé, Joan o Leandro, un dels dos,
sí, havia demanat. Sí, sí, sí. No, ara parlaves del PSC, dient que dient en la teva opinió que no tenia clar el que volia fer, i jo volia preguntar-te si veus una possibilitat, un escenari de possible col·laboració entre el PSC, que li ha ofert aquesta col·laboració al govern d'Artur Mas, i Artur Mas, en el cas de que la consulta no surti endavant i que les relacions entre Esquerra Republicana i Convergència Democràtica es trenquin.
Jo sí que veig aquesta possibilitat, és remota, però aquesta possibilitat la veig. Primer, perquè el Partit Socialista de Catalunya és un Partit Socialista trencat, dividit, que està en una situació interna molt difícil, amb un sector independentista molt clar, i per tant el Partit dels Socialistes de Catalunya, a més, és un partit que no està defensant amb nitidesa el compliment d'alguna garantia d'una Espanya plural i d'una Espanya unida. Sembla que estiguin acomplexats de ser espanyols, i molt del seu votant a l'àrea metropolitana està molt orgullós de ser espanyol. Per tant, el Partit Socialista de Catalunya té un complex d'espanyolitat tremendo, i jo crec que això li acabarà en passar factura, i per això està com està. Però sí que és veritat que el Partit Socialista de Catalunya vol agafar-se a un clau ardent, i és que pugui donar suport a l'estat del govern de Catalunya i fer que el govern de Catalunya abandoni els seus socis radicals d'Esquerra Republicana. Jo crec que aquest és l'objectiu o el full de ruta d'estratègia política del senyor Iceta i del Partit Socialista de Catalunya. Jo no sé si això després els seus votants, els seus electors ho entendran. Jo, sens dubte, no ho faré. Jo, amb un Artur Mas que ha incomplert els pressupostos, els acords que va arribar amb el Partit Popular, que els van complir els dos, i amb un Artur Mas que ha fet la major deslleialtat i el major xantatge a la democràcia, a la llibertat i a la convivència en Catalunya, sens dubte el Partit Popular no els hi donarem suport. Però jo crec que és una possibilitat remota, en la que la més dificultat és que el senyor Mas no sabria com explicar a tots aquells que els ha dit que hi hauria un referèndum independentista el 9 de novembre, com els hi explica que no l'ha fet i que també s'ha pactat amb el Partit Socialista.
Per cert, l'acte que hi ha demà a la plaça de Catalunya, que organitza la Societat Civil Catalana, no hi haurà ningú del PSC, vull dir, el senyor Mitjance, no. Per exemple, no...
Crec que ni la senyora Chacón.
Tampoc, no?
No, és que això de defensar Espanya no va amb ells, amb els socialistes catalans no van.
Sorprèn.
Però, en canvi, sorprenentment estic convençuda que càrrecs del partit i votants del Partit Socialista, estic segura que estaran allà, perquè estic segura que defensen amb molta naturalitat i amb un gran sentiment la seva estima a Espanya i la seva estima a Catalunya, cosa que no fa la cúpula. La cúpula del partit, aquest catalanisme de l'Obiols i de quan es va crear amb el món de l'Agoix Divin, ara ja no sé qui pesa més, si el Baix Llobregat o el catalanisme que ja s'està cindint, o no saben entre ells com arreglar-se el problema perquè estan acomplexats de defensar Espanya. Ells han confós Espanya amb l'espanyol, i crec que és molt greu que ho hagin fet. L'Espanya del segle XXI, com he dit abans, és una Espanya de la que es pot estar molt orgullosos, i ojalà tinguéssim un Partit Socialista a Catalunya fort que defensés també aquesta idea d'una Espanya moderna.
Joan, ara sí.
Sí, si posem l'òptica una mica al conjunt d'Espanya, no deixa de ser, no sé si paradoxalment, però els dos grans partits que governen Espanya, o han governat alternativament i que formen part del bipartidisme, no es posen d'acord sobre el model territorial d'Espanya, i tampoc es posen d'acord en com sortir a la situació catalana. El PSOE proposa una reforma confederal de la Constitució, el PP m'ha dit que, bueno, que es pot tocar la Constitució, però m'acorda a tots, però tampoc es coneix quin és el model, suposo que sí se coneix, però vaja, en definitiva, no deixa de ser un drama que els dos grans partits no es posin d'acord en una cosa tan essencial per un país, que és saber les regles de joc bàsiques, què som, no? Si som nen o nena, no sé com dir-ho. M'explico, no? Està molt bé, però si un se posa a pensar, dius, ostres, des de Madrid, la capital de l'Estat, els dos grans partits, que se suposa que un són d'una banda, l'altre de l'altra, i no es posen d'acord sobre un model territorial, és que el de Catalunya...
I alguna explicació té. Explicar Espanya en positiu, no? Si no hi ha un discurs una mica coherent entre els dos.
Sí, jo faria una prèvia, és a dir, és molt difícil arribar a acords amb el Partit Socialista de Catalunya quan tu tens un Partit Socialista que dona suport a una llei de consultes que sap que és la porta d'entrada de la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació, d'un referèndum que vol separar Catalunya de la resta d'Espanya. Tens molt difícil arribar a acords amb el Partit Socialista de Catalunya quan 300 regidors del Partit Socialista de Catalunya arreu de Catalunya, començant per per l'Ajuntament de Barcelona voten a favor de la consulta independentista i separatista, i per tant, com els dic, si és que ells no saben ni cap on van ni qui són, jo crec que els que no saben si són com vostè deia, nen o nena o no sé, són ells, perquè és que no saben cap on van. Llavors és molt difícil arribar a acords amb un partit socialista que té aquestes contradiccions internes i aquests complexos tan greus com els que tenen ells. Ara, anant a l'ull de mos de la qüestió, nosaltres creiem que, en primer lloc, les prioritats d'Espanya és la sortida de la crisi i la consolidació d'aquesta crisi, que estan parlant d'una possible tercera crisi a Europa que ens afectaria la fragilitat de la recuperació que comencem a tenir ara. És a dir, el problema greu és aquest, eh? La gent el que necessita és treballar, arribar a final de mes, que els seus fills trobin feina. Aquest és el gran problema. No ens confonguem amb les creacions de problemes que fa el senyor Artur Mas, que no existia fa 2 anys i mig. Per tant, la prioritat és això. Després, que alguns vulguin plantejar la reforma territorial, no sabem el que som. Jo crec que sí sabem el que som. Ho tenim consolidat des de molt temps. Tenim una Constitució que és la que ha tingut major consens i major suport al llarg de la nostra història del constitucionalisme. I no ha estat serena la nostra història del constitucionalisme al segle XIX i menys al segle XX. Per tant, tenim la Constitució amb més suports. Què diu el president del govern d'Espanya? Escolti, res és intocable. Tot es pot parlar. Però vostè em té que dir... què vol tocar en concret, que no ho ha fet el senyor Pedro Sánchez? No, escolti, li posem el nom de federal i de confederal. Bueno, i això com s'articula? Quines coses canviaran? Li trasllada vostè més competències? Li trasllada menys? Els hi dona vostè més un model de finançament diferent? No els hi dona? Això no es concreta. Clar, posar-se a fer una reforma constitucional sense dir això, segona qüestió, amb quins consensos? Però, escolti, aquí hi ha partits polítics com UPyD o com altres que volen fer just el contrari, que volen treure més competències a les comunitats autònomes. Per tant, si vostè obre el meló de la reforma de la Constitució, a veure si l'obrim i després no el podem tancar, eh? Clar, és que estem parlant de coses molt serioses. Llavors el president del govern d'Espanya diu, miri, aquí és molt fàcil ser partit no de govern, i diu un eslògan: jo no soy como Rajoy, que Rajoy no hace nada, jo propongo la reforma federal i ja està, i amb això me'n vaig content a casa. No, escolti, no, és que el més profund, si vostè presenta aquesta reforma, diguin com, diguin quan, diguin quins suports vostè té i ens posem a treballar seriosament. Ara, només per ser un eslògan de propaganda, no. I després dir que el senyor Rajoy no actua, escolti, és el mateix que li diuen amb el rescat, eh? I li criticava a tothom que no demanava el rescat. I resulta que qui ha garantit que no estiguem rescatats és el senyor Rajoy, precisament actuant a la seva manera, que és com està fent amb Catalunya. Si hagués actuat amb Catalunya d'una altra manera, hauria caigut a les provocacions independentistes. I està sent el senyor Rajoy, amb la seva fermesa i la seva serenitat, el que està portant el senyor Mas contra les cordes. El que ara està preocupat perquè el senyor Mas no sap com sortir-se'n, si té eleccions, si se'n surt o no se'n surt, és el senyor Mas, no el senyor Rajoy. Per tant, això dels immobilismes, es podia fer alguna tesi o no sobre això, que crec que més que immobilisme és el moviment silenciós però ferm del senyor Mariano Rajoy.
Però per insistir una mica en la pregunta del Joan, sí que és veritat que sempre es retreu al PP que no té una proposta atractiva per Catalunya. Jo no sé què significa això d'una proposta atractiva, és una expressió del senyor Mas, però bueno, no sé si és un blindatge competencial, si és una reforma del finançament. Vostè sí que s'ha mullat amb això i bueno, va provocar una mica de lío allà a Madrid. Qual seria aquesta proposta? O sigui, què es pot fer o quin projecte es pot oferir a Catalunya per sortir d'aquesta situació?
Anem a veure, jo primer crec que no s'ha de donar una resposta perquè alguns hagin plantejat un xantatge, eh? O sigui, no es té que fer. Primer, una altra cosa és que jo crec que hi ha coses a Catalunya que s'han de superar i que s'han de reequilibrar. Ho crec profundament. Jo creia abans que el senyor Mas fes aquest pols independentista. I alguns deien, no, canviem el nom i li diem confederal o li diem federal, perquè totes les comunitats autònomes siguin diferents. Bueno, li canviem el nom de la cosa i què? Estaran contents? Aquests que volen? No. Aquí lo important és la reforma del model de finançament. El model de finançament s'ha de reformar no perquè sigui una necessitat per Catalunya, sinó perquè és una necessitat per Espanya. Tenim que tenir un model de finançament més sostenible, que garanteixi els serveis públics equitatius a qualsevol lloc d'Espanya. Però no podem estar pagant tot, perquè no podem tenir una administració duplicada i triplicada que s'està pagant amb els impostos dels catalans. Segon lloc, àmbit competencial. L'àmbit competencial, però si som un dels estats més descentralitzats del món junt amb Canadà, si a Catalunya fa 20 anys que la Guàrdia Civil va deixar de garantir el tràfic i som l'única comunitat autònoma i ho té com una competència exclusiva transferida en virtut de l'article 150.2 que per cert li va donar un govern del Partit Popular. Escolti, què els hi fas a transferir? Defensa? Alguna representació monàrquica? Què els hi falta? Alguna representació internacional? Si és que ja estan totalment descentralitzats. Per tant, el que haurien de fer i preocupar-se també els catalans és començar a exigir als seus governs, eh? Perquè aquí està molt bé parlant a més de les relacions de Catalunya amb la resta d'Espanya, però jo vull dir-li molts als catalans, saben els catalans que un terç del pressupost dels seus impostos va dirigit només a pagar deutes, amortitzacions i interessos, dels 37.000 milions de pressupost a l'any, quasi 11.000 és pressupost financer. Jo reclamaria, com a catalana, al meu govern, escolti, vostè amb què s'està gastant els meus impostos? Se l'està gastant en fer polítiques socials? En donar beques menjador, com garanteixen? En fer millors polítiques d'assistència a les dones embarassades? En fer millor educació? No, resulta que 10.000, 11.000 milions van directament als bancs, perquè alguns governs s'han endeutat fins a dalt i perquè estem pagant interessos molt cars. Bueno, doncs també serà hora que comencem a exigir al nostre govern que governi millor. Aquí és la frase que deia la vicepresidenta del govern. Com alguns volen fer un estat si no saben ni governar, governar bé una comunitat autònoma? Som la comunitat autònoma amb més deute d'Espanya. El senyor Mas va venir aquí dient el desastre del tripartit. El tripartit tenia 34.000 milions de deute. El senyor Mas aconsegueix 60.000. Però què ha fet el senyor Mas? A més d'enganyar-nos amb el procés independentista. No complir dèficit? No créixer, incrementar la deute, posar-nos d'impostos fins a dalt, tornar a recuperar l'impost de successions, crear 30 taxes amb Esquerra Republicana, tenir el tipus d'IRPF més alt d'Espanya i d'Europa? Escolta, doncs els catalans també tenen que escoltar això, eh? Perquè és molt maco pel nacionalisme dir, no, tota la culpa la té Madrid, i el dèficit Madrid, i l'enemic Madrid, ah, jo ho faig tot molt bé, i llavors no li demanem comptes a ningú. No, la democràcia madura és demanar comptes al teu ajuntament, com gestiona els teus impostos municipals, i demanar compte al teu govern autonòmic també, què està fent amb els teus impostos.
Vostè ho té clar, això del finançament per Catalunya, que s'ha de millorar. Alguns companys del seu partit no tenen tan clar.
Però miri, amb això, amb això li agraeixo que m'ho digui, senyor Lozada, perquè era la part última que li volia dir a la senyora Ceres. Jo crec que el temps m'acaba de donar la raó. Jo no sóc el senyor Mas, que se'n va amb el senyor Barbeta a fer-se una foto a l'AVE i a dir que ha negociat quan després no ha negociat res. No, jo sóc de les que crec de veritat en negociar i en dialogar. I de les que crec que tinc un compromís amb els catalans. I de les que crec que ha d'haver-hi un model de finançament més equilibrat, que garanteixi l'ordinalitat, que se'ns pugui baixar els impostos, que sigui més equitatiu. I seguiré treballant fins al darrer moment per convèncer el govern d'Espanya i per intentar que es faci bé, amb consens de totes les comunitats autònomes i amb equilibri. I estic convençuda, com alguns diuen, que jo sóc Tauro, d'aquelles són molt pacients, el temps m'acabarà donant la raó, que són els bons negociadors i els bons dialogants, els que perseveren. No els que escenifiquen, ni fan teatre, els que perseveren. Això és diàleg de veritat.
Bueno. Leandro,
ja que parlaves del finançament, Alicia, volia preguntar per què no s'ha obert aquest debat aquest any, que era el que tocava, no? No sé si això
el que
no s'ha explicat massa bé.
Són dues coses. A veure, el que tocava és la pròrroga, és a dir, la renegociació del model, que és quinquenal, que això és una cosa. Jo del que estic parlant és una altra cosa totalment diferent. Jo no estic parlant del que hem fet fins ara, que és renegociar el model quinquenal. A veure si tenim més impostos, si alguns passen, que vull recordar que va ser també amb un govern del Partit Popular. Primer, les comunitats autònomes es finançaven via transferència. Després van començar a participar dels impostos nacionals. I va ser precisament un govern del Partit Popular qui va començar a transferir els trams més elevats, tant de l'IRPF com d'altres impostos. Jo estic parlant d'un altre model, de les bases d'un nou model de finançament. Que digui dues coses. Primer, que no podem seguir pagant tot com fins ara. Perquè no tenim diners, perquè no és sostenible, perquè hem de reduir l'administració. I en segon lloc, que siguin equitatius els mateixos serveis. Un llit d'un hospital de Barcelona té que ser el mateix per una plaça que un llit a Extremadura, un llit a Andalusia, un llit a Galícia. Equitatiu. A partir d'aquí, vostè ha d'establir una cartera de serveis públics bàsics. I després els complementaris, mira vostè amb el que es dona i mira vostè com s'ho fa. Això és com el sistema dels fons estructurals i del Fons de Cohesió Europeu. Van estar arribant molts diners a Espanya. Espanya va ser receptora de molts diners. Ara Espanya comença a ser contribuent. Encara rep alguns de la PAC, però comença a ser contribuent. Això és el mateix. No podem tenir un model de finançament que permanentment sigui de portar i que no hi hagin contrapartides i que no sigui finalista. Hem de revisar tot això amb tranquil·litat, amb serenitat i amb criteris tècnics. Per què no ho ha fet el govern d'Espanya? Pues perquè el govern d'Espanya té una prioritat, que és salvar Espanya. És que Espanya ha estat a punt d'entrar en fallida. És que Catalunya hauria entrat en fallida si no rep els 40.000 milions del fons de liquidesa autonòmic perquè no tenim com pagar ni els funcionaris ni tenim com pagar els hospitals perquè s'haurien quedat sense instrumental sanitari perquè no es podien pagar els proveïdors. És que clar, estem parlant de moltes coses quan el país està en una situació gravíssima. I el govern què ha fet? Aquest és l'últim pressupost, el primer que hem començat a créixer. Primer dedicar-se a lo important, que és recuperar aquest país de la crisi. Quan hi hagi més recaptació encara podrem parlar molt més d'una reforma del model de finançament i després ens posarem amb la reforma del model de finançament. El Partit Popular no ha renunciat en absolut, sap que és un dels reptes i de les necessitats d'Espanya, i com jo li he dit al president Mariano Rajoy, els reptes d'Espanya futura són molts, però dos prioritaris: reformar l'administració, que no estigui duplicada una administració una competència i l'altra al reformar el sistema de finançament en profunditat, perquè és una necessitat per Espanya.
Ens queda molt poquet, dos minuts per acabar el conversa d'aquest dissabte, senyora Sánchez Camacho. No li hem preguntat per el tema del senyor Jordi Pujol. Mm-hmm. El senyor Jordi Pujol, ell és un corrupte o la seva família i els que han votat el senyor Pujol són corruptes? Com ho veu vostè?
Primer, això haurà de dir la justícia. Serà la justícia. Les causes judicials són múltiples i els hem vist que afecten els seus fills i, de fet, avui, ahir mateix es va dir que l'audiència no acceptava l'arxiu d'una querella presentada contra el propi senyor Jordi Pujol i la seva dona. El que el senyor Jordi Pujol és un evasor confés. I és el gran frau de Catalunya dels catalans, tant el que l'han votat com els que no l'han votat. Un president que ha estat durant 34 anys mentint els catalans i portant-se els seus diners o tenint els seus diners multiplicant-se en paradisos fiscals, jo crec que és un frau i una vergonya. Si a més és corrupte o no, es dirà la justícia. Però el que és ja és un engany, un frau i una persona que no es mereix haver estat tenint el tractament de molt honorable, perquè no ha respectat ni el Parlament, ni ha respectat a Catalunya, i que a més ens volia donar lliçons d'ètica, de moralitat o de catalanitat. I el senyor Pujol ni pot donar lliçons d'ètica, ni de catalanitat, ni de moralitat. Perquè el que deia que la història del catalanisme polític hem de fer país, resulta que mentre ell deia que hem de fer país, ell feia diners als paradisos fiscals.
I el país
el feia amb uns altres pagant els impostos, que són moltes famílies catalanes que amb molta dificultat pagaven els impostos per arribar a fer de més.
I veurem comissió d'investigació al Parlament o no? Hi haurà comissió d'investigació o no?
Sí, la comissió d'investigació ja està.
O hi haurà eleccions.
Això només era pel senyor Mas. A lo millor el senyor Mas vol fer, és un dels elements que també es diuen, anticipar eleccions per evitar la comissió d'investigació. El que sí és clar és que el senyor Pujol va venir a tenir una actuació vergonyosa al Parlament de Catalunya. No va donar cap resposta, ans al contrari, perquè va ensenyar un document que se suposava que era el testament hològraf, i ja veurem si ensenya i aporta aquest document a altres llocs, i tindrà que donar moltes explicacions a la comissió d'investigació davant de la justícia i davant de l'agència tributària.
Molt bé, moltíssimes gràcies, senyora Alicia Sánchez Camacho, per estar aquest dissabte amb nosaltres aquí al Converses, que anem a COPE Catalunya i Andorra, i moltíssima sort, eh?
Moltíssimes gràcies i sort per tots, i espero que demà vingui moltíssima gent, plogui o no, que encara que plogui, mulla també per Catalunya i per tot Espanya.
Doncs amb aquesta crida acabem el programa d'avui. Gràcies, Joan Corbera, Leandro Lamor, Daniel Arasa, María Jesús Cañizares. Bona tarda, bon cap de setmana. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al World Trade Center de Barcelona. Adéu-siau.